minuts més. Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Un altre matí de rigorós hivern, matí de fred intens amb 3 graus a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot. 3 graus sota zero, que quedi clar, perquè els valors són negatius, neus a pràcticament tota la demarcació.
Sí, i baixos, aquests 3 graus negatius a Olot, 2 de negatius a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 4 sota zero a Sant Feliu de Pallerols, 5 de negatius a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Vic, a Vall de Núria i a Das, a Girona es lleven amb un grau negatiu, 0 a Anglès i a Banyoles i 3 de positius a Figueres.
La previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
La temperatura avui serà més baixa, més freda, especialment de matinada, però també de dia quedarà més curta. Ahir van pujar 16 graus a Mieres, 13 a Olot, 10 a Vic, amb temperatures de 2-3 sota 0 a tots aquests indrets, però des de les 10 de la nit d'ahir, que ja va començar a glaçar a Olot per sota de 0, per tant, tota la nit amb temperatura negativa, fortes glaçades, avui 4-5 sota 0 a la Garrotxa, també Osona, 7-8 sota 0 cap a la Cerdanya i el Ripollès, puntualment 10 sota 0. Ahir van arribar a Sant Pau de Segúries, a 5 sota 0 el Ripollès, o a la Tosa, a la Cerdanya, fins a 11 graus sota 0. L'ambient és notablement fred aquests dies, tot i que hi va pujar la temperatura. I avui el dia serà globalment assolellat, amb alguna boira cap a Osona, que, o al Ripollès, que podria ser gebradora, aquesta boira que ho deixa tot ben blanc. Bé, divendres, dia de sol també, temperatura un pèl més baixa, fortes glaçades de matinada, estem parlant a l'interior de 3 a 8 sota 0, però glaçades que arribaran a la costa. Cada cop hi haurà més inversió tèrmica. De tota manera, a la tarda i al vespre no descartem algun xàfec al voltant de la Selva i les Guilleries, amb una cota de neu al voltant de 700 metres, divendres tarda nit i matinada de dissabte. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria, titulars del dia, segona jornada de vaga consecutiva dels metges de la Garrotxa. Aquest dimecres, un 80% dels facultatius han aturat l'activitat per reclamar millores en les seves condicions laborals. Els professionals exigeixen millores en el sou per fer la seva feina més competitiva i evitar la fuga de professionals a la sanitat privada. Consideren que amb aquesta situació la sanitat pública està en perill. Escoltem una de les membres del Sindicat Metges de Catalunya a les comarques de Girona, Teresa Mir.
Aquí ens maltracten, ens sentim molt maltractats, i mal pagats, les formes de treballar doncs es fan insostenibles, la sanitat pública està en risc. Sentim dir l'administració que hi ha perill del col·lapse, però nosaltres diem que ja està totalment col·lapsada. Els serveis públics es n'hi han destruït, que acabarà sent una sanitat sense metges o amb molt pocs metges, i com uns serveis públics de beneficència. La gent cada vegada més està fent mútues i pensem que aquest no ha de ser el model de país.
I avui també continua l'aturada en el món educatiu. Sindicats com Comissions Obreres lamenten que el Departament d'Educació només posi sobre la taula el problema de les retallades i que no es tractin altres temes urgents, com per exemple els decrets de plantilles, que asseguren que són del tot injustos. Escoltem a Xavier Pérez, és el delegat d'Educació de Comissions Obreres a les comarques de Girona.
Últimament, que hi ha hagut amb el Departament, l'acord que proposa no admet cap mena de canvi per part dels sindicats, o sigui, és el Departament diu o això o res. D'acord, el dia abans o el mateix dia, no recordo ben bé, el conseller diu, uau, posa el calendari a dos tasses. Clar, això no ajuda a trobar punts d'equilibri entre les nostres reivindicacions i les seves pretensions.
Avui, segona jornada de vaga, tant al sector de la sanitat com al sector de l'ensenyament, evidentment estarem molt pendents de les conseqüències que pugui portar. A l'àmbit mediambiental creix la preocupació per la presència del coipú a la Garrotxa. L'espècie invasora provinent de Sud-amèrica està instal·lada a la comarca des de fa com a mínim 5 anys, segons els experts. A les comarques gironines s'ha escampat amb molta rapidesa, provocant molts problemes als agricultors. A més, també afecta la biodiversitat pròpia de la comarca, segons el tècnic del Parc Natural, Joan Montserrat.
Un herbívor és una rata d'aigua que el que fa és menjar doncs, la balca, sobretot del riu, i això fa doncs, que desapareixi tot un hàbitat que és molt important per a altres espècies, no? Per libèl·lules, per amfibis. Quan acaba la balca surt del riu i es menja doncs, el conreu, els camps. Ara hi ha els sembrats, doncs els sembrats també els menja.
I el centre de reproducció del cranc de riu autòcton d'Olot serveix per salvaguardar l'espècie, ho asseguren els tècnics que hi treballen i el parc natural de la zona volcànica. Des de fa dues dècades eviten la desaparició del cranc de casa nostra. En les últimes setmanes, l'Ajuntament d'Olot i el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat han estat treballant per renovar el conveni de col·laboració i seguir preservant una espècie molt amenaçada pel cranc americà. Escoltem la Fina Torres, és una de les conservadores.
Hem de controlar els canals i les piscines perquè estiguin ben nets, perquè quan les cries neixin doncs hi hagi un hàbitat més o menys com el riu, no? Que estigui una mica net. I és això, és molt de manteniment i molt d'aconseguir aquesta netedat, no? D'algues, el control de les algues i el control una mica de tot. Del nivell de les aigües i tot plegat.
I parlant de rius nets, la Pinya tindrà un nou dipòsit d'aigua amb una capacitat de 10.000 litres. A banda d'aquesta infraestructura, soterrarà el sistema de canalització actual que es va renovar aquest estiu. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas expliquen que és una acció necessària per acabar de millorar el sistema d'aigua de la vall. S'espera que les actuacions es facin durant els pròxims mesos. L'alcalde del municipi és Lluís Amat.
A la Pinya hi haurà un nou dipòsit d'aigua per 10.000 litres, serà molt més gran que el que hi ha ara, a partir d'una intervenció que farà directament territori, o sigui, el 100%, i aleshores tot això farà que tot el tema de l'aigua quedi perfectament lligat, no?
I avui a l'apartat cultural us parlarem de Fals Terbo, que s'acomiada d'Olot aquest diumenge al Teatre Principal amb el seu nou espectacle titulat Adeu Paf.
En el decurs d'aquest últim any que hem fet aquesta gira, que hem anat a molts llocs de Catalunya, hem pogut parlar amb moltíssima gent, no? I una vegada ve una noia que era una d'aquestes noies que tu veus que és una executiva important d'una empresa important, no? I s'acosta i em diu, mira, saps què? Em diu, tu m'has traumatitzat durant un estiu de la meva vida. I dic, jo, però per què? I diu, mira, perquè jo cantava aquesta cançó, els pares me la cantaven, jo tenia 7 anys i anàvem a la platja i jo em vaig passar tot un estiu. Quan anava a la platja, el primer que feia era entrar dintre de l'aigua, buscar a veure si trobava el Paf, que sabia que estava al fons del mar, perquè sabia que estava plorant.
Doncs sí, en Paf estava plorant. Adeu Paf és el títol de l'espectacle dels Fals Terbo que arriba aquest diumenge al Teatre Principal d'Olot. El grup liderat per qui sentíem ara, el doctor Eduard Estivill, es va crear durant els anys 60 i enguany diu adeu definitivament als escenaris després de més de 50 anys d'activitat. Cançons tan emblemàtiques com aquesta, Paf el drac màgic o Raons que rimen, sonaran d'una forma especial en aquest concert prèvia del que duran a terme al Palau de la Música de Barcelona. I pel que fa als esports, molt pendents de l'hoquei, perquè l'hoquei comença la segona volta amb la permanència com a gran objectiu. Els olotins reben el Vendrell aquest dissabte a 8:15 del vespre a la Josep Jou. Després de l'empat davant del Taradell, l'equip ha demostrat que pot competir amb tothom i pot aconseguir seguir un any més a la categoria de plata. Jordi Garcia espera un Vendrell lluitador i similar al de la primera volta.
Crec que l'altre dia, per mi, sobretot la primera part, va ser el millor partit de la temporada, crec, i per mi hem de seguir amb aquesta dinàmica i intentar treure els màxims de punts possibles. Sí que és veritat que ara estem un pèl més a prop del descens, però estem tranquils, o sigui, estic, sobretot jo, perquè si juguem d'aquesta manera i ens entra una miqueta més al tema de la bola dintre, crec que aquesta segona volta serà positiva.
El partit, com sempre, el podreu seguir en directe a l'antena de Ràdio Olot, Futbol i Hoquei aquest cap de setmana. Parlant de futbol, el Bosc de Tosca vol tancar la primera volta en victòria. Els de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix en reben el Bescanó aquest dissabte a 4:00 PM. El conjunt groc encadena 3 partits consecutius sense perdre i en 2 d'ells sense encaixar cap gol. Durant el descans del partit, el club commemorarà el desè aniversari de la mort de l'expresident Enric Rodà Serra, conegut com en Lico. Escoltem l'entrenador del club de futbol Bos de Tosca, Jean-Miquel Salavedra.
Bé, m'espero un Bescanó amb bona dinàmica, no? Porta, em sembla que dels tres partits porta dos victòries i un empat, i més contra l'Escala, un empat. Me l'espero un rival difícil perquè està en bona dinàmica, però bé, nosaltres també estem bé, portem tres partits amb dos porteries a zero i l'últim vam encaixar un gol, per tant també defensivament estem guanyant enters i content.
El partit es jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al municipal del Bos de Tosca, el Bos de Tosca Bescanó, un partit especialment interessant i també transcendent. De seguida obrim l'àrea de servei. Seran tan sols 30 segons.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant, molt bon dia.
Bon dia. Avui el trànsit es preveu normalitzat, tot i que s'espera un increment de persones i vehicles a les entrades i sortides dels centres escolars. Per avui, de carrers tallats, tenim de 2 a 5 al carrer Sant Rafel, de 8 a 12 al carrer Desemparats i de 8 a 4 al Ramon i Cajal. De reserves d'estacionament en tenim al carrer Jaén, al carrer Macarnau, al Montsalvatge davant del 4 i al Doctor Danés davant del 10. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, segona jornada de vaga consecutiva dels metges de la Garrotxa. Aquest dimecres un 80% dels facultatius han aturat l'activitat per reclamar millores en les seves condicions laborals. Els professionals exigeixen millores en el sou per fer la seva feina més competitiva i evitar d'aquesta manera la fuga de professionals a la sanitat privada. Consideren que amb aquesta situació la sanitat pública està en perill. Informa Guillem Guardiola.
Els metges s'han manifestat aquest dimecres per reclamar millores en les seves condicions laborals. Insisteixen que necessiten accions per acabar amb les llistes d'espera interminables i les agendes saturades i reclamen millores en el sou dels professionals de salut catalans per millorar la competitivitat del sector i evitar la fuga de metges de la sanitat pública, que ja hi està ben des de fa temps. Teresa Mir és la delegada sindical de metges de Catalunya a Girona.
L'augment retributiu, que sí que en aquesta ocasió el demanem, no tant com perquè ens augmentin el sou, que també, però una miqueta és per incentivar o per evitar aquesta fuga de talent que tenim en el nostre país, no? Som els professionals mèdics, som els més mal pagats d'Europa, els de Catalunya, i dels més mal pagats de l'Estat espanyol.
I és que, tal i com explica Teresa Mir, a la regió de Múrcia un metge cobra al voltant d'uns 1.000 euros més al mes que un català. També ha assegurat que recentment dos treballadors del centre d'atenció primària Garrotxa han deixat la feina per anar-se'n a una altra comunitat autònoma. Cada dia són més els professionals que decideixen anar a treballar a la sanitat privada i de lluny es deixa entreveure el problema de les jubilacions. Segons explica Mir, a Catalunya un metge per tenir un sou digne quan comença a exercir cobra poc més de 1.000 euros i per tenir un sou digne ha d'assumir guàrdies i hores extres.
Que aquí ens maltracten, ens sentim molt maltractats i mal pagats, les formes de treballar doncs es fan insostenibles, la sanitat pública està en risc, sentim dir l'administració que hi ha perill del col·lapse, però nosaltres diem que ja està totalment col·lapsada. Els serveis públics es n'hi han destruït, que acabarà sent una sanitat sense metges o amb molt pocs metges, i com uns serveis públics de beneficència. La gent cada vegada més està fent mútues i pensem que aquest no ha de ser el model de país.
Segons dades facilitades per la delegada sindical de metges de Catalunya a Girona, Teresa Mir, prop d'un 80% dels metges de la comarca de la Garrotxa s'han adherit a la vaga. Dades similars en el global de la demarcació de Girona.
Gràcies, Guillem. El Departament de Salut s'ha afanyat a respondre. El departament xifra en un 23% el seguiment de la vaga a Catalunya. Recordem que els sindicats la xifren en més d'un 80%. Els seus responsables admeten que l'afectació de la primera jornada de vaga al sector sanitari és important. En una atenció als mitjans, el director del CatSalut, Ramon Canals, s'ha mostrat convençut, però, que les reivindicacions dels professionals de la salut tenen solució i ha fet una crida a tots els afectats a buscar el desllorigador, ha dit, de manera conjunta.
Haurem de treballar amb ells igualment tot l'aspecte organitzatiu. Aquest malestar que hi ha, si vosaltres ho mireu, però que hi ha malestar des del punt de vista organitzatiu. A tots els àmbits. Malestar a l'atenció primària o malestar a l'atenció especialitzada i els hospitals en aquest sentit. Doncs haurem de treballar-ho per revertir-ho. Jo només us dic, té solució, la trobarem i la farem junts.
Canal ha explicat que l'activitat assistencial programada s'ha reduït a la meitat i ha posat de manifest que l'equip que està al capdavant del departament des de fa 3 mesos treballa per donar resposta als dos vessants de les reivindicacions, el que fa referència a les qüestions organitzatives i el que posa el focus en les millores laborals. I també està aturat el sector de l'ensenyament, el sector de l'educació. Avui també continua l'aturada en el món educatiu. Sindicats com Comissions Obreres lamenten que el Departament d'Educació només posi sobre la taula el problema de les retallades i que no es tractin altres temes urgents, com per exemple els decrets de plantilles, que asseguren Gerard Puigdemont, són ara mateix molt injustos.
Educació ha dut a terme també vaga aquest dimecres. Des del sindicat Comissions Obreres lamenten la falta d'escolta per part del govern davant les realitats que viuen dia a dia des de fa anys mestres i professors. Xavier Peredes, delegat d'Educació de Comissions Obreres a les comarques gironines.
L'última mesa que hi ha hagut amb el departament, l'acord que proposa no admet cap mena de canvi per part dels sindicats, o sigui, és el departament diu o això o res, d'acord? El dia abans o el mateix dia, no recordo ben bé, el conseller diu, val, doncs el calendari, 2 tasques. Clar, això no ajuda a trobar punts d'equilibri entre les nostres reivindicacions i les seves pretensions.
Des de Comissions Obreres asseguren que fins al moment, des del Departament d'Educació, només es vol parlar de les retallades, però que hi ha necessitats urgents a resoldre dins el sistema educatiu, com per exemple el currículum o l'avançament del calendari. Aquestes dues i el decret de plantilles són les que preocupen més ara mateix.
La més greu que tenim ara mateix és el tema del decret de plantilles, o sigui, la manera en què es provisionen les places dels docents que no són funcionaris i tenen plaça definitiva. Vale? Que és més de la meitat de la plantilla, com a mínim. Al juny es decideix a quina escola toca el curs següent si no tens plaça definitiva, el 80% de les places ja venen donades per propostes de direcció, amb diferents mecanismes que tenen.
En aquest mateix sentit, asseguren que la problemàtica del decret de plantilles va encara més lluny. Ho explica Esther Satorres, secretària general d'Educació de Comissions Obreres.
I alguns d'ells, algunes persones, en aquesta situació sense feina i potser amb una malaltia oncològica, hi ha casos realment greus. Inclús és un sistema que permet la discriminació. Hi ha hagut mares discriminades pel fet d'estar embarassades. Per què? Perquè no hi ha un control de les decisions que pot prendre una direcció. Una direcció, amb aquests decrets actuals vigents a Catalunya des del 2010 i 2014, pot prendre qualsevol decisió sense haver-la de justificar de cap de les maneres. Per tant, estem en una absoluta indefensió laboral.
La vaga d'educació s'emmarca en un context de negociació entre sindicats i el Departament d'Educació. Unes negociacions, però, que de moment no han servit perquè el món educatiu deixés de fer vaga i asseguren que es continuarà manifestant si no es troben solucions.
No deixem encara les qüestions lligades amb l'educació, perquè famílies i professors de l'Institut Abat Oliva de Ripoll han denunciat que el Departament d'Educació vol tancar l'any vinent els cicles de cuina i forneria que es fan des de fa 18 anys. El motiu seria la davallada de matrícules, una situació que s'ha agreujat amb la pandèmia. Alerten que els estudiants interessats no es desplaçaran fins a Girona pel cost econòmic que suposa i reivindiquen la necessitat de tenir professionals d'hostaleria ben formats en una comarca que viu, sobretot, del turisme. En Marc Cabanà, que és un dels estudiants.
Si tanquen aquesta, tant tota la gent que està actualment estudiant aquí, com tota la gent que ha passat per aquí, tant professors que hem tingut com molta gent, doncs realment els hi sap greu, perquè jo he sentit molta gent dir-ho, que ha estat lligada aquí, ha treballat aquí, ha fet moltes coses aquí, i entre cometes això és la seva vida, doncs clar, que tanquin això és una pena i per això estem lluitant tant per intentar que no es tanqui, que ho continuï en peu.
El Departament d'Educació assegura que encara no ha decidit res al respecte.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mits.
Creix la preocupació per la presència del coipú a la Garrotxa. L'espècie invasora provinent de Sud-amèrica està instal·lada a la comarca des de fa com a mínim 5 anys, segons els experts. A les comarques gironines s'ha escampat amb molta rapidesa, provocant molts problemes als agricultors. A més, també afecta la biodiversitat pròpia de la comarca.
Fa uns 5 anys que es té constància que hi ha presència de coipú a la Garrotxa. Es tracta d'una espècie invasora que ha arribat de Sud-amèrica i que pesa entre uns 4 i 7 quilos. Té un aspecte similar el d'una rata o un castor, i ja està fent estralls en zones humides i camps, especialment de la zona de l'Empordà, però també a la Garrotxa i arreu de les comarques gironines. Joan Montserrat és tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
És un herbívor, és una rata d'aigua, que el que fa és menjar doncs, la balca, sobretot del riu, i això fa doncs, que desapareixi tot un hàbitat que és molt important per a altres espècies, no? Per libèl·lules, per amfibis. Quan acaba la balca surt del riu i es menja doncs, el conreu, el camps. Ara hi ha els sembrats, doncs els sembrats també se'ls menja.
El Departament d'Acció Climàtica va destinar l'any passat prop d'un milió d'euros per a treballar amb la problemàtica que el coipú està generant a casa nostra i per aquest 2023 preveuen doblar la partida. Recentment han creat una brigada específica per actuar en cas de situació d'emergència o en zones que estigui causant molts danys. Paral·lelament, es segueix treballant en l'elaboració d'un pla de control, seguiment de població, a més de dotar de materials com paranys, així com l'estudi de la pròpia espècie per saber com evoluciona.
Doncs hem d'acostumar a conviure amb elles, intentar doncs, veure quines espècies poden resultar afectades i, o quins hàbitats poden resultar afectats i allà on hi hagi aquesta problemàtica ficar-hi mesures de control. Però un cop han arribat és impossible treure'ls.
A zones d'aigua estancada, com els aiguamolls de la Moixina, es poden veure famílies de coipús, exemplars grans amb les seves cries. I en conreus de municipis de la comarca, com per exemple Santa Pau, ja hi estan fent mal. A la Garrotxa el nombre d'espècies invasores creix perillosament. Actualment n'hi ha una 75, quan fa 20 anys n'hi havia encara no una dotzena.
I no deixem encara el tema de les espècies invasores, perquè el centre de reproducció del cranc de riu autòcton d'Olot serveix per salvaguardar l'espècie, ho asseguren els tècnics que hi treballen i el parc natural de la zona volcànica. Des de fa dues dècades eviten la desaparició del cranc de casa nostra, de l'autòcton. En les últimes setmanes, l'Ajuntament d'Olot i el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat han renovat el conveni per seguir treballant en favor d'aquesta espècie molt amenaçada, precisament per la presència d'un altre invasor, el cranc americà.
El centre de reproducció de cranc de riu autòcton situat al Triai fa dues dècades que s'hi treballa perquè l'espècie de crancs de casa nostra no desaparegui. La gran amenaça és el cranc de riu americà, que als anys 80 va arribar a casa nostra i que ha portat una malaltia letal pel cranc autòcton, la fenomicosi. Actualment aquest centre de reproducció compta amb 450 espècies femella i 150 crancs mascles. Aquests dies els crancs estan en època d'hibernació, tot i que no és una hibernació completa, ja que surten per menjar i a nedar algunes estones. També els coincideix amb la fase reproductiva. Cada cranc autòcton posa entre 50 i 90 ous i un 10% de tots aquests són els que acaben naixent amb èxit. De no ser per la malaltia, en naixerien molts més. L'objectiu és que els crancs que neixin visquin des del moment zero en les millors condicions i que s'enforteixin per tal que puguin lluitar perquè la malaltia no els afecti. Ho explica Joan Montserrat, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
L'objectiu de tot plegat, quan estem parlant d'una pandèmia que fa molts anys que dura, és aconseguir la immunitat per a aquesta espècie. Aleshores és molt important que això s'aconsegueixi a base d'anys, a base de temps. O sigui, la immunitat no podem vacunar els crancs i l'única manera és que es pugui fer de manera natural a base doncs, a la resistència que puguin tenir alguns individus a aquesta malura. Aleshores, quan nosaltres anem seleccionant aquests individus i són els que fem reproduir. I a base d'anys, doncs, ara estem aconseguint doncs, que hi hagi una part d'aquests crancs que siguin resistents i comencin a estar immunes a la malaltia.
Tal com explica la Fina Torres, tècnica del Centre de Reproducció del Cranc de Riu, una de les claus és la netedat.
Hem de controlar els canals i les piscines perquè estiguin ben nets, perquè quan les cries neixin doncs hi hagi un hàbitat més o menys com el riu, no? Que estigui una mica net. I és això, és molt de manteniment i molt d'aconseguir aquesta netedat, no? D'algues, el control de les algues i el control una mica de tot, del nivell de les aigües i tot plegat.
Alguns d'aquests crancs de riu que naixeran amb l'arribada del bon temps es quedaran al centre i d'altres aniran al riu. Pel que fa a l'espècie invasora, el cranc americà continua el seu creixement de població. Des del centre també es dedica part del temps a recollir-ne perquè no s'extengui més. Els crancs americans es congelen, moren i serveixen de menjar per altres espècies, en lloc de comprar específicament carn o peix. El cranc americà, però, no és l'única espècie invasora que podem trobar prop de casa nostra. També hi ha el bisó americà, el mosquit tigre, el bernat marbrejat, la papallona del boix, el barb roig o la tortuga de Florida, aquesta última sovint comprada per persones que se'n cansen i se'n desfan tirant al riu. Recentment s'ha renovat el conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Departament d'Acció Climàtica per continuar treballant en la recuperació del cranc autòcton, una tasca necessària per seguir salvaguardant les espècies pròpies del lloc on vivim.
Vaja, que estem ben entretinguts amb les espècies invasores. De fet, la salubritat de l'aigua és important per preservar les espècies que viuen a casa nostra i també, evidentment, és important pel consum humà. A la Pinya tindran un nou dipòsit d'aigua amb una capacitat de 10.000 litres. A banda d'aquesta infraestructura, soterrarà el sistema de canalització actual que es va renovar aquest estiu. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas expliquen que és una acció necessària per acabar de millorar el sistema d'aigua de la vall. S'espera que les actuacions es facin neus durant els pròxims mesos.
La Vall d'en Bas és un dels municipis de la Garrotxa que més ha patit els efectes de la sequera. Compta amb una gran extensió de camps de conreu i el sistema d'aigua no ha pogut abastir tot el que necessita. Per posar-hi solucions, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha fet el pas perquè la Pinya tingui un dipòsit d'aigua, ja que amb la mina de Sant Joan dels Valps no n'hi ha prou, com es va comprovar aquest estiu, després de patir una urgència. L'alcalde de la Vall d'en Bas és Lluís Amat.
A la Pinya hi haurà un nou dipòsit d'aigua per 10.000 litres. Serà molt més gran que el que hi ha ara, a partir d'una intervenció que farà directament territori, o sigui, al 100%. I aleshores tot això farà que tot el tema de l'aigua quedi perfectament lligat, no?
El sistema de canalització d'aigua de la vall cobria molts punts, però no el de la Pinya. Aquest estiu s'hi va fer la canalització amb una nova infraestructura que ara s'ha de soterrar per tal que el seu funcionament sigui com a la resta de pobles de la vall. En referència a accions relacionades amb l'aigua, Amat avisa que pot ser que aquest any compti amb ajudes econòmiques per part d'Acció Climàtica.
Aquest estiu vam tenir una urgència atzarosa, i aleshores vam haver d'actuar ràpidament per tal de solventar aquest problema i ja en aquests moments hi ha la connexió cap a la Pinya, però amb unes canonades que estan en superfície. Tot això s'ha de soterrar.
La Vall d'en Bas comptarà per primera vegada amb un pressupost superior als 4 milions d'euros, gran part dels quals aniran destinats a accions relacionades amb la pagesia.
La IAEDEN amenaça en portar als jutjats les irregularitats detectades en l'aprovació de la declaració d'impacte ambiental del Parc Eòlic Galatea que Endesa vol instal·lar a la Jonquera. L'entitat diu que es reserven el dret a fer-ho per preservar el patrimoni natural i cultural de la Serra de l'Albera. Els ecologistes asseguren que el projecte és inviable i tillen d'inadmissible que continuï avançant el procés administratiu sense que cap òrgan o departament posi en relleu aquestes incompatibilitats. A més, critiquen que s'hagin menys tingut les al·legacions presentades que advertien dels efectes del parc, l'autorització del qual encarrila el segon que Endesa proposa, el Parc Cronos, que està previst construir-ho a la zona de la Comunera. Una pausa i traiem el cap a la resta de comarques de Girona.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Anem als jutjats. L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys i 3 mesos de presó i a pagar una multa de 1.800 euros l'acusat d'intentar matar un home a trets en ple dia a la terrassa d'un bar a Lloret de Mar. Això va passar el 9 de juliol de l'any 2020.
La Fiscalia demanava inicialment 14 anys i 9 mesos de presó. El judici, el processat, ha reconegut els fets i les acusacions i la defensa han tancat un acord per rebaixar-li la pena aplicant atenuants de reparació del dany i de drogoaddicció. L'acusat admet que va obrir foc contra la víctima, que era el propietari del bar, cap a 10:15 del matí. El projectil li va impactar la zona inguinal. L'home es va refugiar dins el bar, però el processat el va atrapar i va disparar un segon cop, però l'arma es va encallar.
Així doncs va acabar aquesta història. Mentrestant, l'Ajuntament de Vilademuls, al Pla de l'Estany, està especialment preocupat. Ha denunciat als Mossos d'Esquadra que un o diversos homes es dediquen a talar arbres amb la intenció clara de que caiguin damunt les instal·lacions municipals.
Des de la setmana passada hi ha hagut 8 arbres que han aparegut serrats, 3 al dipòsit municipal d'aigua de Sant Baldiri i els altres 5 al cementiri municipal. Aquí fins i tot els bombers van haver d'intervenir-hi per evitar que caigués la paret perimetral.
I avui també és notícia que la Diputació de Barcelona ha enllestit l'actuació de millora de seguretat viària en diferents trams de la carretera BB-5207. És la que va entre l'Esquirol i Tavertet, a la comarca d'Osona.
Amb una inversió de 938.000 euros s'han fet nous traçats en 4 revolts que eren molt tancats i estrets. L'actuació permetrà que els vehicles pesants circulin més còmodament. També s'ha millorat el drenatge i s'han substituït elements de contenció.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Af era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Baf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Segur que ara mateix esteu seguint aquesta tonada meravellosa dels Falsterbo. Falsterbo s'acomiada d'Olot aquest diumenge al Teatre Principal amb el seu nou espectacle titulat Adeu Paf. El grup, liderat pel doctor Eduard Estivill, es va crear durant els anys 60 i enguany diu adeu definitivament als escenaris després de més de 50 anys d'activitat. Cançons tan emblemàtiques com Paf el drac màgic, la que estem escoltant, o Raons que rimen, sonaran d'una forma especial en aquest concert prèvia del que duran a terme al Palau de la Música de Barcelona.
Però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
La música pot arribar a provocar un munt de sentiments en una persona i aquest és un dels casos que gràcies a grups com Falsterbo es produeix. El grup creat durant els anys 60, encapçalat pel doctor Eduard Estivill, tanca la seva etapa dalt dels escenaris durant aquests mesos. Després de dècades, repartint felicitat arreu del territori, Falsterbo posa el punt i final. El grup va portar el folk americà a Catalunya adaptant cançons que han passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de molta gent. Una de les cançons més conegudes és aquesta, Paf, el drac màgic, que ha estat cantada per moltes generacions. Ho explica el doctor Eduard Estivill en declaracions a la finestra d'Olot Televisió.
En el decurs d'aquest últim any que hem fet aquesta gira, que hem anat a molts llocs de Catalunya, hem pogut parlar amb moltíssima gent, no? I una vegada ve una noia que era una d'aquestes noies que tu veus que és una executiva important d'una empresa important, no? I s'acosta i em diu, mira, saps què? Em diu, tu m'has traumatitzat durant un estiu de la meva vida. I dic, jo, però per què? I mira, perquè jo cantava aquesta cançó, els pares me la cantaven, jo tenia 7 anys i anàvem a la platja i jo em vaig passar tot un estiu. Quan anava a la platja, el primer que feia era entrar dintre de l'aigua, buscar a veure si trobava el Paf, que sabia que estava al fons del mar, perquè sabia que estava plorant.
Falsterbo desvetlla en aquests concerts de comiat una dada desconeguda sobre Paf el drac màgic. Tots pensàvem que la cançó acabava malament, però no va ser així. El doctor Estivill explica que en la versió original no es va incloure una última estrofa que canviava totalment el sentit melancòlic i trist de la peça.
Leonard Lipton li va donar la lletra al Peter Yarrow i ell va fer la música, però no va posar l'última estrofa que havia escrit el Leonard Lipton. I l'última estrofa diu: el nen, quan es fa gran, té un fill i el fill va a buscar el Paf i es tornen a fer amics. És a dir, acabava bé, acabava bé.
Falsterbo actuarà per última vegada a Olot aquest diumenge a les 5 de la tarda al Teatre Principal d'Olot, on presentaran el disc de comiat. Les entrades es poden aconseguir a través d'Olot Cultura.
Dormis, vindrà a jugar saltant, perquè de nens n'hi ha sempre i alguns mai no es fan grans. I Paf es posa alegre si el cridem tots cantant. Paf,
era un drac màgic.
I no ara deixem la música perquè la lluita de Kate Lamar contra la pena de mort, present en el projecte Freedom First Jazz des del Corredor de la Mort, que arribarà la setmana que ve a Girona, al Centre Cultural La Mercè, en el marc del Black Music Festival. Freedom First és un disc de jazz impulsat pel pianista català Albert Marquès, que estem escoltant de fons a Nova York des de fa més d'una dècada. I col·labora i participa Kate Lamar, que és un home que porta 28 anys pres i en aïllament al Corredor de la Mort d'Ohio, condemnat per un delicte del que es declara innocent.
Reconnecta, reexplica, educa sobre els orígens d'aquesta música i el significat que té, per exemple, pel Kid. Per què John Coltrane, la peça a la dama, és tan important per al Kid el 2023? I espero que aquesta part també més pedagògica arribi al públic.
La proposta va passar l'estiu de l'any passat pel Jamboree de Barcelona i ara arriba a Girona, al Black Music Festival. Una proposta que no deixarà indiferent a ningú. I en esports, l'hoquei comença la segona volta amb la permanència com a gran objectiu. Els olotins reben el Vendrell aquest dissabte a 8:15 del vespre a la Josep Jou. Després de l'empat davant del Taradell, l'equip ha demostrat que pot competir amb tothom i pot aconseguir seguir un any més a la categoria de plata. Jordi García espera un Vendrell lluitador i similar al de la primera volta, quan els olotins van guanyar per 2-5, Roger.
Comença el camí cap a la permanència per a l'hoquei Olot amb l'inici de la segona volta del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Després de sumar 11 punts en 11 partits a la primera volta, els de García i Piera confien en transformar el bon joc en victòries. Dissabte passat van posar contra les cordes a un dels millors equips del grup, com el Taradell, i per un minut no van aconseguir els 3 punts. El marge amb el descens s'ha reduït per als olotins, ja que ara es troben a 2 punts a la zona vermella. Tot i aquesta dada, el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, està tranquil i confia en el joc del seu equip per aquesta segona volta.
Crec que l'altre dia, per mi, sobretot la primera part, va ser el millor partit de la temporada, crec, i per mi hem de seguir amb aquesta dinàmica i intentar treure els màxims de punts possibles. Sí que és veritat que ara estem un pèl més a prop del descens, però estem tranquils, o sigui, estic, sobretot jo, perquè si juguem d'aquesta manera i ens entra una miqueta més al tema de la bola dintre, crec que aquesta segona volta serà positiva.
El rival de l'hoquei Olot aquest dissabte és el Centre d'Esports Vendrell, rival directe per la permanència. Els vendrellencs ocupen la desena plaça de la classificació amb 9 punts, empatats amb l'Oviedo, primer equip que baixaria de categoria a hores d'ara. En el record, la victòria de la primera volta per 2-5 amb un pòquer de Marc Prat. García, però, avisa que serà un rival molt perillós.
És un equip molt directe, és un equip que li agrada molt anar a porteria ràpid, que puja molt les línies amb el tema defensiu, surt molt bé els contraatacs i sobretot en transicions també tenen bon 1 contra 1, i llavors amb el tema de moviments de punys, que en diem nosaltres, són perillosos, és un equip perillós.
Des de fa unes setmanes l'hoquei Olot compta amb tots els seus efectius, fet que provoca que el cos tècnic hagi de gestionar els minuts de la millor manera possible. Jordi García afirma que té una gran plantilla.
Crec que tinc una plantilla molt, molt completa, i ara sobretot després de passar tot el tema de lesions, crec que potser hi haurà partits que es veuran més uns altres, però això no implica que no confiï en ell, sinó tot el contrari, que en aquell moment el seu company, potser en aquell partit el seu company està millor i realment li toca jugar més.
L'hoquei Olot Centre d'Esports Vendrell es disputarà aquest dissabte 8:15 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports Olot a partir de les 7, com sempre, en directe a la sintonia de Ràdio Olot.
En l'àmbit esportiu entrem ja a la segona part de la temporada i això evidentment es nota. Ara parlàvem d'hoquei, doncs en futbol el Bosc de Tosca vol tancar la primera volta en victòria. Els de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix ens reben el Bescanó aquest cap de setmana, dissabte a les 4 de la tarda. El conjunt groc encadena 3 partits consecutius sense perdre i en 2 d'ells sense encaixar cap gol. Durant el descans del partit, el club commemorarà el 10è aniversari de la mort de l'expresident Enric Rodà Serra, conegut popularment com en Licu.
El grup de Primera Catalana no pot estar més igualat després de gairebé una volta sencera. Aquesta temporada l'Esport Garrotxí està representat amb el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que de moment seguiria una temporada més a la categoria. Aquest dissabte el conjunt groc tanca la primera volta, rebent el Bescanó, rival directe per la permanència. Els de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix sumen 13 punts i en queden cadena en 3 partits sense perdre. Les lesions han perjudicat a la plantilla durant tota la temporada, però el conjunt present ha respost amb nota en el que va de temporada. L'entrenador del Club Escola de Futbol Bos de Tosca és Jean-Miquel Salavedra.
Guanyat en fiabilitat defensiva, no? Hem remarcat molt en aquestes vacances de Nadal, doncs que no podia ser que encaixéssim masses gols, i hem treballat molt durant el Nadal i crec que ho hem solventat. Ara ens falta una mica amb la part ofensiva mirar de tenir un palet més de continuïtat, no? Però bé, això ja tenim un equip per fer-ho. I
el Bos de Tosca rebrà un Bescanó a l'alça. Els gironins sumen 2 victòries consecutives que els ha permès sortir de les posicions de descens. Salavedra espera un rival complicat.
Bé, m'espero un Bescanó amb bona dinàmica, no? Porta, em sembla que dels 3 partits porta 2 victòries i un empat, i més contra l'Escala, un empat. M'espero un rival difícil perquè està en bona dinàmica, però bé, nosaltres també estem bé, portem 3 partits amb 2 porteries a 0 i l'últim vam encaixar un gol, per tant també defensivament estem guanyant enters i content.
El Bos de Tosca Bescanó, corresponent a la 15a jornada del grup 1 de Primera Catalana, es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al Municipal de Bos de Tosca. Durant el descans, el club ha organitzat un acte amb motiu del 10è aniversari de la mort d'Enric Rodà Serra Lico, president de l'entitat entre els anys 1990 i 2013.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.